A Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia. Com cada diumenge a aquesta hora els donem la benvinguda al programa Església d'Urgell, l'espai d'actualitat de la diòcesi d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui serà la participació del bisbat d'Urgell a la cadena de pregària per les vocacions. Ens en parlarà el vicari general i delegat diocesà de pastoral vocacional, mossèn Ignasi Navarri. Parlarem també de la campanya d'emergència de Càritas d'Urgell en suport a les Filipines. La diòcesi d'Urgell participa en el curs de formació de Catalunya Sacra. Ens farem ressò de la formació permanent dels preveres d'Urgell i de la reunió de les comissions interdiocesanes de litúrgia i música. Continuarem amb l'agenda i finalitzarem amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
El bisbat d'Urgell s'ha afegit a la cadena de pregària per les vocacions organitzada per les diòcesis catalanes i que es du a terme aquest mes de novembre. En parlem amb el vicari general del bisbat d'Urgell, que també és rector del seminari i delegat diocesà de pastoral vocacional. Mossèn Ignasi Navarri, què tal? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Amb quina finalitat s'organitza aquesta cadena de pregària? Què perseguim amb aquesta iniciativa?
Bueno, la cadena de pregària aquesta d'aquí obeeix el manament del Senyor que diu: demaneu a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors. Per tant, demanar vocacions, no només a la vida sacerdotal, sinó també a la vida religiosa i també a la vida matrimonial. Per tant, vocació a la vida cristiana. Però nosaltres, aquesta cadena de pregària que ja fa 9 anys que va començar.
A tot Catalunya.
A tot Catalunya.
I s'hi van afegir aleshores tots els bisbats.
Sí, ja quan comença ja ens distribuïm els 30 dies del mes de novembre, 3 dies cada diòcesi. Uh-huh. 3 per 10, 30. I fem durant tot el mes aquesta cadena ininterrompuda de pregària.
Uh-huh. I com s'organitza? Com funciona això? Quin
cada
és el funcionament?
Cada diòcesi té aquests 3 dies, a la nostra d'Urgell concretament 6, 16 i 26. I doncs intentem que les 24 hores de tots els dies quedi coberta amb algú que està pregant per aquesta intenció de les vocacions.
I es pot fer des de casa?
Sí. Aquesta iniciativa, personalment ho puc dir, del nostre bisbat, cada any ha anat tenint més bona recepció, més bona acceptació, i s'està fent molt bé, perquè la pot fer tothom i hi pot participar tothom. I poden participar, i ho fan. Les comunitats religioses se l'han sentit molt seva. I ja quan s'acosta el mes de novembre, t'ho diuen i notifiquen al bisbat de cara a saber una mica la graella i saber aquells moments que no estan ocupats. I llavors ells, les comunitats religioses, per exemple, ho fan molt bé. Després també hi ha molts particulars, sobretot hi ha persones malaltes que et diuen: a la nit a mi m'és molt difícil dormir, o m'és difícil agafar el son fins tard. I algú comenta que fa la pregària en aquestes hores més altes de la nit.
Llavors, tot això s'ha de saber, però del bisbat.
Ells ho comuniquen i deu haver molta més gent que ho fa i no ho diu perquè li sembla que ja ho fa i no cal dir-ho. Però hi ha gent que sí que no perquè sigui s'hagi de saber, sinó perquè per fer fins i tot la graella i algú telefona, us queda alguna hora una mica més buida que no hi ha ningú, llavors pots fer el suggeriment. I llavors nosaltres tenim la graella. Tot el dia queda tot bastant complert, bastant bé.
Tothom queda... qui vol participar, sí. Doncs què ha de fer? Posar-se en contacte amb el, sí. amb el mossèn?
En parla amb el mossèn o directament a la secretaria del bisbat ho comunica allí i ho fem. Moltes parròquies també ho fan. A la missa que hi ha, abans de la missa, després de la missa fan escaure aquesta estona de pregària. Per tant, la iniciativa és molt bona i és molt sana. I és que ve del mateix Senyor, demaneu. I el Senyor ho diu ben dit, això. No demana tants segadors. Segadors no, diu, demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar. Vull dir, ja està sembrada la paraula de Déu, ja està. No és anar tant a sembrar com a segar. Per tant, aquesta matització és bonica, No és que nosaltres haguem d'anar a treballar un lloc erm que no hi ha res, no. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors. Per tant, la paraula de Déu, Déu ja es val de molt perquè doni fruit. I per tant estem contents, sí, perquè es pot fer tant a nivell personal com a nivell comunitari.
També es fa, doncs, com deies, abans o després de les celebracions.
Sí, de les parròquies i de les misses, sí.
Enguany la cadena s'ha organitzat sota el lema Testimonis de la Fe.
Aquesta cadena de pregària intenta estar vinculada cada any o lligada amb algun fet que es viu a nivell d'Església Universal. Estem acabant, però encara estem dintre de l'any de la fe, doncs tant l'anterior, que ja hi era inclosa, com aquesta, que és més a la conclusió de l'any de la fe, doncs queden marcada per aquesta dimensió. Sí. Perquè la fe, sí, la pregària és tenir fe, és tenir confiança i, per tant, demanar. Hi va haver un bisbe, llegir unes declaracions una vegada, i diu, aquell bisbe diu, per les vocacions de vegades, curiosament, només creuen seriosament que han de resar i n'han de demanar aquells que ja en tenen moltes. Perquè també pot passar que algú li sembla que tot depèn de nosaltres, això. I la crida al cor de les persones, Déu sí que es val dels instruments humans de nosaltres, però és Déu qui la fa, la crida, Nosaltres, si cas, la podem desvetllar o la podem recordar o la podem fer reviure, però si Déu no crida amunt, el crida que jo li puc fer és molt humana, i per tant no tindrà consistència.
Parlàvem de que fa alguns anys que es du a terme la resposta d'aquests anys que s'està duent a terme al nostre bisbat, quina és?
Bueno, el nostre bisbat, sent un bisbat petit, pràcticament cada any ens ha entrat al seminari algú. Cada any n'ha entrat algun.
Que danyen també... aquests darrers anys,
sí,
perquè aquestes... va haver un temps que es va quedar força aturat.
Sí, han passat aquells moments, però ara, cada any el nostre seminari, avui mateix els seminaristes són 6. Però són 6 perquè és que, amb motiu de l'inici de l'any de la fe, el 12 d'octubre de l'any 2012, un és ordenat de prevere. El mes de juliol, un altre ha estat ordenat de prevere. Ara, el dia 24 de novembre, amb motiu de la conclusió de l'any de la fe, 2 seran ordenats diaques. Això en un seminari que n'hi ha 50, se n'ordena un i un altre i un altre, no es nota tant. Ara en un bisbat que hi ha 6-7 vocacions, si se n'ordena 2, doncs ja en queda 5. Si no n'entra cap, aviat hauran arribat els del...
Els que venen darrere.
Sí. Per tant, jo hi crec i hem de creure que ho hem de demanar. Demaneu i Déu us donarà. I llavors, la cadena de pregària, sigui com sigui, anem tenint algun seminarista que entre i algun seminarista que acabe i arribe al sacerdoci. I també, doncs, algun que pel camí pues, veu que no és el seu camí i ho deixa. Però ens anem mantenint en un número acceptable pel bisbat petit que és.
Sí, tot i això, doncs, és el que dèiem, s'ha incrementat i amb gent jove que s'està apropant.
Sí.
Sí, però... són d'aquí, algun també recent nomenat d'Andorra?
Sí, no, de seminaristes, sí, si són 6, en tenim 3, perquè fa algun temps que... Ara els bisbats, clar, tot s'ha globalitzat molt també, però nosaltres dels seminaristes que tenim 3 són tots d'aquí, sí. I ara el que ha entrat aquest any és un noi que ha entrat de la Vall d'Aran, sí que els seus orígens són més de Canàries, però fa temps que els seus pares estan a la Vall d'Aran i la seva família, vull dir. Per tant, és un noi d'aquí.
Molt bé, doncs arribem al final. Mossèn Ignasi Navarri, si vol afegir alguna cosa, per si algú es vol animar a participar en aquesta cadena de pregària per les vocacions.
Sí, sempre és una gran oportunitat poder-ho dir. Sempre hem de pregar per les vocacions, eh? No perquè quan s'hagi acabat el mes de novembre ja no hi hem de... ho hauríem de fer cada dia. Tenir com una intenció de la nostra oració. Que el Senyor enviï santes i abundants vocacions a la seva església. Vocacions a la vida sacerdotal, però també vocacions a la vida religiosa i també vocacions a la vida matrimonial. D'una família cristiana és possible que es pugui desvetllar aquesta crida que Déu fa amb un dels seus fills. Per tant, vocació en sentit ampli, jo diria. Però que tothom s'hi senti, doncs,
convidat.
I convidat a seguir aquest manament del Senyor.
Molt bé, doncs ara sí, gràcies i fins ben aviat, fins la propera.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb mossèn Ignasi Navarri, que ens ha parlat sobre la cadena de pregària per les vocacions, continuem parlant de Càritas d'Urgell. Ha endegat una campanya d'emergència a tota la diòcesi per recaptar diners que permetin organitzar ajut per a Filipines. Els integrants dels equips d'ajut humanitari de Càritas Filipines, que han pogut accedir ja a les zones sinistrades pel tifó, han mostrat la seva desolació davant les escenes de devastació que estan presenciant arran de les seqüeles del terrible tifó Haiyan que va castigar aquest país asiàtic. La xarxa Càritas està en ple procés de mobilització contra rellotge de recursos per ajudar els damnificats a les zones més afectades. Es calcula que hi ha almenys 3,6 milions de persones concentrades en una vasta franja de 50 quilòmetres d'ample sobre la ruta directa seguida pel tifó. Càritas Filipines i l'església local, a través de les diòcesis i les parròquies de les àrees sinistrades, ja han estat capaços de canalitzar aliments cap a algunes de les zones més afectades. També es posen a disposició dels afectats subministraments de 18.000 lones per a refugis temporals, aigua, productes d'higiene i articles diversos de primera necessitat per a 5.000 famílies. Així mateix, està en marxa un programa de recaptació de diners per treball comunitari destinat a la retirada de runes. L'illa de Sama, el primer lloc de Filipines on la tempesta va tocar terra, compta amb una població de més de 700.000 persones. Allà s'han confirmat ja centenars de morts i milers de desapareguts. D'altra banda, també l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, ha enviat a través de l'ambaixador de la República de les Filipines davant d'Andorra, Carlos Salinas, un missatge de condol al president de les Filipines, Benigno Aquino III. Catalunya Sacra ha iniciat a començament d'aquest mes un nou curs de formació sobre la simbologia i el coneixement de l'entorn religiós del patrimoni, adreçat a les persones vinculades amb la difusió i el guiatge del patrimoni de l'Església Catòlica. El curs enguany es desenvolupa en tres jornades de treball, entre els mesos de novembre i el de març. La diòcesi d'Urgell hi participa amb el seguiment de les conferències i de les ponències sobre història de l'Església a Catalunya, simbologia i llenguatge en l'arquitectura dels temples cristians, sobre jerarquia eclesiàstica, guiatge, art i altres. La primera de les jornades d'enguany es va dur a terme al Museu Diocesà de Lleida i hi van participar Marc Sureda, mossèn Antoni Pladevall i Alberto Velasco. Van parlar de la simbologia arquitectònica cristiana, història eclesiàstica i pintura romànica. Una cinquantena de preveres d'arreu del Bisbat d'Urgell han participat aquesta setmana en la primera de les jornades de formació permanent anuals per a tots els preveres durant el curs 2013-2014. La sessió de treball presidida per l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va a càrrec del pare Jesús Renau, director espiritual del Seminari Major Interdiocesà, col·laborador del Casal Loyola de Barcelona i que va ser superior provincial dels jesuïtes de Catalunya. El tema que va desenvolupar va ser trets més rellevants de l'ideal del prevere que ens està urgint el papa Francesc. Amb dues ponències i un diàleg amb els assistents, el pare Renau va analitzar d'una forma clara i profunda quines són les principals línies del Ministeri del Prevere que el Sant Pare Francesc està subratllant amb les seves paraules i amb els seus gestos. La misericòrdia, l'obertura al món, la proximitat amb les realitats concretes dels fidels i com això s'ha de reflectir en la vida concreta del Ministeri dels Preveres. Va subratllar la capacitat de comunicació i d'empatia del Sant Pare Francesc i com s'ha convertit en un referent moral del nostre món. Va valorar el gest de la renúncia del papa Benet XVI com un gest d'humilitat i de senzillesa molt profund. Per al pare Renau, aquest darrer segle ha estat un segle de grans papes com els futurs sants Joan Pau II i Joan XXIII i el papa Benet XVI.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem parlant de mitjans de la setmana passada que va tenir lloc la reunió de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia a la seu de la Conferència a Barcelona, presidida per Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell, i pel coordinador mossèn Joan Barborés. Es van tractar els temes de la nova edició que s'està ultimant de la litúrgia de les hores, la menció de Sant Josep a les pregàries eucarístiques 2, 3 i 4, així com aprovacions de versions catalanes diverses. A la tarda, el mateix dia i lloc, es va reunir la Comissió de Música de la Tarraconense, que està acabant la nova edició del Cantoral, amb l'aplec de nous cants i la millora de l'edició. Entre els dies 1 i 4 de novembre, a la Casa d'Espiritualitat Maria Immaculada de Tartera, a Prats i Sansor, a la Cerdanya, hi va tenir lloc la reunió del Consell General amb totes les superiores i directores de les comunitats i obres de l'Institut de Religioses Carmelites de Sant Josep. El primer dia s'hi va fer present l'arcabisbe Joan Enric Vives per oferir-los una dissertació sobre el recent document de la Conferència Episcopal Espanyola sobre Església Particular i Vida Consagrada, amb diàleg obert amb totes elles. Va celebrar-hi l'Eucaristia i posteriorment van fer un dinar de germanor. Amb aquest tema, doncs, tanquem aquest bloc d'informació més general i tot seguit els parlarem de l'agenda d'activitats. A la nostra agenda destaca que avui les parròquies de la diòcesi celebren la Diada de Germanor, un dia dedicat a compartir amb els nostres germans. El proper 23 de novembre tindrà lloc l'acte d'inauguració de les obres de restauració que s'han dut a terme a l'església de Sant Climent de Taüll. El proper dia 24, la catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu, acollirà l'acte de cloenda de l'any de la fe. També el dia 24, el nostre arcabisbe iniciarà la visita pastoral a la parròquia andorrana d'Encamp, que continuarà l'endemà i durant més dies fins al 5 de desembre. El mateix dia 24 tindrà lloc a la catedral de la Seu l'ordenació de dos diaques. El proper dia 27, l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, pronunciarà una conferència sobre la continuïtat de l'any de la fe. Ho farà a la clínica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. I el proper 29 de novembre tindrà lloc a la Seu d'Urgell la pregària de TC. Hem repassat els actes programats a la nostra agenda i així doncs anirem arribant al final del programa d'avui. Ho farem amb la glossa dominical del nostre arcabisbe. Els hem parlat també de la participació del bisbat d'Urgell a la cadena de pregària per les vocacions. Hem parlat de la campanya d'emergència que ha posat en marxa Càritas d'Urgell en suport a les Filipines. La diòcesi d'Urgell participa en el curs de formació Catalunya Sacra. També ens hem fet ressò en aquest programa d'avui de la formació permanent dels preveres d'Urgell i de la reunió de les comissions interdiocesanes de litúrgia i música. I ara, doncs, sí que és el moment d'escoltar la glossa de l'arcabisbe Joan Enric Vives. Així finalitzarem aquest programa. Els hem acompanyat l'Àlex Alsina, que ha estat al control de les vies del so, i a la locució Carme Bonet. Que acabin de passar un molt bon dia. Fins diumenge vinent.
Glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Som pelegrins de fe. En aquest any de la fe que estem acabant, la nostra diòcesi d'Urgell ha viscut la referència dels seus beats i dels seus sants que l'empenyen pel camí de la fe compromesa fins a la sang pel testimoniatge dels màrtirs. I també hem pogut pelegrinar el sepulcre dels sants apòstols Pere i Pau a Roma a l'abril i els llocs sants de la terra de Jesús, la terra santa, on hi ha el sepulcre del Senyor, però que està buit, en aquest mes d'octubre passat. Són fites que emmarquen la realitat de la fe en la seva dimensió històrica. El cristianisme és una religió històrica, ja que la revelació divina es dona en paraules i en fets, com diu el Concili Vaticà II. La història de la salvació, deia Pau VI, d'aquest Jesucrist mort i ressuscitat, és també una geografia de la salvació. Els llocs i tots els condicionaments de la persona humana els va assumir el Verb de Déu fet home de Maria Verge per obra de l'Esperit Sant. D'aquí les afirmacions del Credo quan diu que Jesucrist nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts. Són fets històrics. Cal la nostra estima, per tant, pels llocs concrets, les pedres i les circumstàncies que feu seves el Fill de Déu, en tot realment home com nosaltres, llevat del pecat. La fe no és una invenció. Es basa en persones, testimoniatges, llocs, on tot va esdevenir. La nostra diòcesi d'Urgell acaba de pelegrinar a l'abril a Roma i a l'octubre ha realitzat dos pelegrinatges a Terra Santa. Tots hi hem estat gràcies als nostres germans que hi han pelegrinat personalment. Tots hem estat pelegrins amb ells. Ens hi exhortaven les reflexions del Papa Benet XVI a la paraula del Senyor de l'any 2010, un document seu, quan afirmava que el pelegrinatge a Terra Santa és com un cinquè evangeli. Hi ha quatre evangelis, però el cinquè seria aquest pelegrinari, veure-ho, tocar-ho, estar-hi. Sabem de les situacions difícils, d'ofec, si no d'oberta persecució, que moltes comunitats cristianes viuen allà, enmig de països fortament musulmans: Síria, Iraq, Líban, Iran, Turquia, Egipte, Jordània, a més d'Israel, on hi ha el món hebreu, i també Palestina. Hi ha minories cristianes valentes i confessants que tenen la gran temptació d'emigrar per trobar millors condicions de vida i de futur. Nosaltres estimem els santuaris, els vestigis que romanen del poble d'Abraham i del temps de Jesús i les primeres comunitats, però estimem encara més les pedres vives, que són els cristians que fan present el cos de Crist als llocs on visqué el mateix Senyor Jesús, el cap de tota l'Església i el Redemptor de la humanitat sencera. Serà bo que fem un esforç per conèixer millor la vida quotidiana dels nostres germans cristians, les seves necessitats, la caritat envers ells. Les relacions del cristianisme amb el judaïsme i amb l'islam i els ritus i els patriarcats orientals catòlics, Jerusalem, Antioquia, Alexandria, els caldeus, els armenis i els de les Índies, i també els patriarcats ortodoxos més rellevants, Constantinople i Moscou. La Terra Santa i l'Orient cristià són l'altre pulmó de l'Església, deia Joan Pau II. Dels nostres pelegrinatges en neixen unes prioritats urgents, com són estimar l'Orient, els cristians orientals, la seva història tan coratjosa, com també pregar per la mútua comunió i la relació ecumènica, per poder un dia celebrar la Pasqua tots junts, suscitar més ajudes solidàries i un renovat interès pels santuaris de tots. Caldria afavorir els agermanaments entre diòcesis, parròquies i escoles nostres amb les d'allà, mantenir i incrementar els pelegrinatges i, sobretot, afavorir el treball pacient per mantenir la pau i la reconciliació i la defensa de les minories davant les grans potències mundials que poden ajudar perquè la pau i la justícia s'obrin pas a Terra Santa. Igualment, un compromís concret és no deixar la col·lecta pels llocs sants del Divendres Sant i incrementar-la, i sobretot ser generosos durant tot l'any envers aquells germans que mantenen els llocs sants per a tots i que són l'Església Mare de Jerusalem, com els anomena l'Escriptura. No ho oblidem, sempre som pelegrins de fe. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
Moltes persones criden i discuteixen fins que aconsegueixen que l'altre calli. Creuen que l'han convençut, però no se n'adonen que s'equivoquen sempre.
Noel Clarasó, escriptor.